Avui, en dilluns, torna el Codi 60 de la periodista Anna Ponciana. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda a tots.
Ja ho sabeu, que Codi 60 vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, fins i tot els concursos d'èxit, com l'Atrapa'm si pots, fa aquesta pregunta. Amb aquesta secció, l'Anna fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort normalment inesperada. Avui, l'Anna ens vol parlar d'un home que va morir dies després de caure anant en bici i que, gràcies a haver fet el testament vital, va poder donar també alguns dels seus òrgans. Per tant, coneixerem qui és aquesta persona, sabrem què li va passar, i parlarem també d'això, del testament vital i de la donació d'òrgans. Anna, explica'ns primer qui era aquest home.
Us parlaré d'un home molt especial, molt estimat, sobretot a Girona, per la seva esfera pública, però també íntima i personal. Us parlo d'en Josep Seguer Ricart, marit de l'Antònia, l'Antonieta, pare de l'Anna i en Pep, avi de la Carlota i la Júlia, sogre de l'Anna. El seu nucli dur, familiar, va ser mestre, va ser director de l'escola de la Font de la Pólvora, un barri complicat de Girona, també regidor de l'Ajuntament d'aquesta ciutat per Esquerra Republicana i delegat d'Esports de la Generalitat a la demarcació. Però, com tothom, va tenir una infantesa, en el seu cas a l'Alt Empordà, en un mas de Cabanelles, als peus de la Mare de Déu del Món, a la frontera amb la Garrotxa, un paisatge molt bonic. Hem quedat amb la seva filla, l'Anna Seguer, per recordar el seu pare, que va morir fa poques setmanes, de fet, fa, escassos dos mesos, el passat 15 de març. En Josep, ens explica l'Anna, sempre va tenir molts amics.
El meu pare va néixer a Cabanelles, l'any 52, era el petit de tres germans, hi havia les meves ties, dues noies, i després va venir ell, que era un nen molt volgut. Era molt trempat i una mica entremaliat, i jugaven a futbol amb ells, i sé que a vegades, per exemple, anaven a robar a l'hort d'en Pitu, per exemple, que es deia, i anaven primer a demanar l'absolució del capellà perquè no fessin cap pecat, diguéssim.
En Josep es va criar entre vaques i camps, els pares eren masovers i ell somiava amb una altra vida, que no tingués, doncs, amo, per dir-ho d'alguna manera. Per això va decidir estudiar magisteri, però ja de ben petit havia forjat un caràcter molt alegre, patrimoni de la seva mare.
Cuidava molt els seus fills, era una persona molt carinyosa amb els fills i molt alegre, era una persona molt alegre, la meva àvia, cosa que va encomanant al meu pare, perquè el meu pare ha sigut sempre una persona molt vital, sempre positiu, realment no trobava quasi cap problema enlloc, i això ha impregnat les nostres vides i la manera de veure'l sempre és en positiu.
Va estar dues dècades com a mestre, també director de l'escola de la Font de la Pólvora, on el coneixien com el senyor Seguer, i amb el seu bigoti doncs, imposava respecte, però també tenia això molta bonomia. No? Després es va dedicar a la política municipal, ho dèiem al principi, com a regidor per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona, i després també, en alguns moments, fins i tot ho va compaginar com a delegat d'Esports, i la seva filla ens diu que sempre li recordava que va viure una època daurada.
Em va explicar que l'única espina que li quedava de no haver pogut fer era un velòdrom a quart. La resta, diu, ho vaig poder fer tot, van ser anys que econòmicament el país anava bé, va tenir recursos per poder-ho fer, i ha fet piscines, camps de futbol, camps de tot, de bàsquet, el que sigui. I això l'omplia perquè era servir la societat, que és el que ell el motivava i el feia feliç.
L'esport ha guiat sempre la vida d'en Josep Seguer, també de la seva família. Va deixar el tabac als 25 anys, es va entrenar de valent i va encomanar als seus fills la passió, doncs això, per moure's, per córrer, per pujar muntanyes, anar en bicicleta, amb la seva dona, la Maria Antònia Prats, a la qual va conèixer l'any 70 a la discoteca Escopes d'Empúria Brava, a l'Alt Empordà, també compartien la il·lusió de fer coses.
Ara estava jubilat, el que més li agradava fer era aixecar-se i anar a fer esport. El meu pare i la meva mare cada dia feien 3 hores d'esport. Ho feien per separat, que a vegades es trobaven i es deien hola, bon dia, com si no es coneguessin, que això ens fa molta gràcia a casa. I feien aquestes 3 hores i el motivava molt, doncs, això, anar a fer esport amb els amics. Cada dia tenia una ruta, diguéssim, és a dir, per exemple, movimento, els dilluns anar amb bici, els dimarts amb la meva mare, i els divendres i els diumenges, que anaven per les Gavarres, i el meu pare li ensenyava rutes noves a la meva mare, cosa que ella ara m'ho està ensenyant a mi.
Hi ha una cosa molt bonica també de la història d'aquesta parella, Albert i Maria, i és que a les 5 de la tarda, cada dia, es posaven una pel·lícula a casa, i llavors l'Anna em deia, si els trucava, els deia, sou al cine? I deien, sí, sí, estem mirant una pel·li. Llavors deia, d'acord, d'acord, jo us trucaré després.
Home, escolta'm, estaves tan bé. O sigui, 3 hores d'esport diari.
Home, és que...
Al matí, llavors a la tarda dines, i a la tarda a les 5, una pel·lícula
junts. Sí, sí,
junts.
Sí, millor impossible. Sí, sí. M'agrada el pla.
Sí, sí, molt, molt bonic. El cas és que els seus fills, tant l'Anna com en Pep, m'explicaven això, no? Que senten i sentien autèntica passió per aquest pare.
Com a pare jo dic que era el millor pare del món. Jo l'adorava, el meu germà també. Era un pare carinyós, atent. Si tenies problemes emocionals, ell sempre era allà. Sempre ha estat al nostre costat. No es pot demanar un pare millor. Em sentia totalment estimada. Quasi cada dia que parlàvem per telèfon o en persona em deia t'estimo, a mi i al meu germà. Ens ha omplert molt, perquè era un pare molt positiu, em deia, o ens deia, cada dia surt el sol, filla meva, què més es pot demanar, no, d'un pare?
El fill petit d'aquesta família, en Pep, que ja no és tan petit, està casat amb l'Anna, tenen dues filles, viuen al poble d'Ella, Ejea de los Caballeros, això és a l'Aragó, frontera amb Navarra, i en Josep i la seva dona, l'Antonieta, doncs, no perdien oportunitat per anar-hi, sobretot doncs, això, no?, per estar amb les netes, veure-les créixer, i bàsicament havien de recórrer més de 420 quilòmetres des de Girona doncs, per veure créixer aquestes nenes.
Clar, ens has fet el retrat de qui era Josep Seguer Ricard, de com era aquesta família, no?, amb quina admiració tenien pel pare. Què va passar-li a en Josep? Perquè dius que la mort va ser, fa encara no 2 mesos, el mes de març, eh?
Doncs tot això que sentíem, no?, aquest amor, aquesta manera de compartir la vida tant amb la seva dona com amb la seva família, es va esquinçar el 8 de març. Ell va sortir a fer una ruta en bicicleta per la zona de Canet d'Adri, a pocs quilòmetres de Girona, i tot i que els feia patir, perquè així ens ho explicava l'Anna, doncs la família l'animava a fer-ho. És a dir, li deien, tu surt, estigues tranquil. De fet, la filla li va enviar un missatge dient-li disfruta. I és aquelles coses, no, que queden quan passa una desgràcia, que ell ja no va poder arribar a obrir mai aquest missatge en el WhatsApp que ella li havia enviat amb aquest disfruta.
Em va trucar la meva mare, Anna, el teu pare li ha passat alguna cosa, perquè ell portava un rellotge que va lligat a la bici. I si ell queia, avisaven a la meva mare amb un WhatsApp, al 112 i als bombers. Llavors em va trucar immediatament, vam estar trucant molt al meu pare. El meu pare, tot i que anés en bici, si nosaltres trucàvem, agafava el telèfon, per tant, i no ens va contestar, i el vam trucar insistentment. I llavors vam pensar, ha passat alguna cosa greu.
Amic del seu pare, en Paco, curiosament, passava per aquella mateixa carretera i se'l va trobar malferit. També va poder alertar el 112. En Josep va arribar conscient a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que l'ambulància havia tingut alguns problemes també, així els van dir els sanitaris a la família. El pronòstic era reservat. Tenia les dues primeres vèrtebres del coll trencades, també l'artèria caròtida afectada. I com si intuís el que li passaria... Com tu explicaves al principi, Albert, feia mig any que havia fet el testament vital, o també es coneix com el document de voluntats anticipades, i ho havia fet davant d'una notària. El cas és que ell patia del cor, no l'havien pogut operar, els seus fills pensen que potser havia tingut algun ensurt, que no els hi havia explicat, i que va decidir fer aquest document de voluntats anticipades. I també la seva dona, l'Antònia, l'havia registrat 16 anys abans, i mira, fa mig any en Josep va decidir fer el mateix.
Tenia problemes al cor perquè tenia molt de colesterol que el fabricava ell mateix. No parlava mai si tenia por o si li feia cosa, però la veritat és que fa 6 mesos ens va venir en el meu germà i a mi a dir-nos que si podíem firmar un testament vital. Sincerament, el meu germà i jo no ens el vam llegir perquè ens feia molta cosa. Simplement el vam signar i ens va fer prometre que ho compliríem el que posava allà.
6 mesos després, no, d'aquesta firma, i quan menys doncs, s'ho esperaven, va arribar el moment d'haver de decidir què feien amb la seva última voluntat.
La primera, diguéssim, la primera persona que havia de decidir era jo, i si jo no hi era havia de ser el meu germà, però quan va passar, quan va tenir l'accident i estava a l'UCI ingressat, doncs el meu germà, sincerament, que li agraeixo molt i molt bé, va dir, Anna, tu no seràs la responsable, sinó que serem la mare, tu i jo, i entre tots tres ho decidirem tot, perquè no tinguis sobre el teu càrrec, diguéssim, la mort del pare, si és el que ha de passar. I així va ser, ho vam decidir entre tots tres.
Els 5 dies a Lucy van ser una muntanya russa d'emocions, de notícies que canviaran d'un dia per l'altre, i el penúltim dia els van dir que hi havia un 1% d'opcions de sortir-se'n, i clar, s'hi van aferrar, com no pot ser d'una altra manera, per petita que fos l'esperança, ens deia l'Anna, l'endemà, el 15 de març, però ja els van dir que no hi havia res a fer.
A l'hospital, el metge ens va dir: heu de tenir en compte per això una cosa. Jo, evidentment, vosaltres decidiu, però qui ha decidit ja és ell. Clar, ell ja ha fet un testament vital dient: si estic així, m'heu de desconnectar. Per tant, sí, evidentment us tindrem en compte, evidentment tornarem a parlar i ens posarem tots d'acord, però qui ha decidit ja abans de tot és el vostre pare. Per tant, decidiu, però és ell qui ha decidit ja. I per tant, nosaltres ens hem quedat en pau fent el que ell volia.
Aquestes paraules tan sàvies, no?, d'aquest metge, que d'alguna manera els deia: si algú ha firmat unes últimes voluntats, per molts dubtes que tu puguis tenir en un moment tan difícil, doncs ell ja havia decidit, no?, en el seu dia, quan tenia doncs el cap clar i podia, doncs, això, saber què volia fer els seus últims moments, no? El testament vital també inclou la donació d'òrgans, i per això, en un gest molt generós, la família d'en Josep va decidir desconnectar-lo. Segurament hauria aguantat encara algun dia, però van decidir desconnectar-lo per poder salvar altres persones pendents d'un trasplantament.
Com que ens van dir que mentalment estava mort, diguéssim, i que els òrgans, com més aviat ho fessin, millor, per poder salvar altres vides, doncs, així com nosaltres estimàvem els nostres pares, hi ha gent que estima la gent que està patint, els seus familiars, i vam decidir portar-ho a terme el mateix dia, perquè no hi havia res a fer. Ens van donar un 0% de possibilitats. I llavors havíem de complir els seus desitjos.
Amb la donació d'òrgans, en Josep va salvar 3 vides, segons van explicar els metges de l'Hospital Josep Trueta a la família. Van poder trasplantar el seu fetge i els 2 ronyons, i també la resta de teixits del cos humà, que pot arribar a ajudar a 200 pacients.
Clar, interessant, diguem, el fet de que ell hagués fet ja el testament vital, aquest document de voluntats anticipades, no? Perquè ara estava escoltant l'Anna i, clar, dius, és que quan dius... Hi ha gent... Clar, nosaltres ens estimàvem molt el nostre pare, diu, però hi ha molta gent que s'estima gent que està patint i mira, precisament...
Que necessita aquests òrgans.
Clar, precisament el nostre pare pot salvar això, perquè així ho havia fet constar en el seu testament vital. Hi ha molta gent que ha fet com en Josep o com la seva dona, que ho havia fet anys abans, que té fet el testament vital a Catalunya?
Doncs la veritat és que les dades són molt, molt, molt petites, eh? Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Catalunya només unes 106.000 persones han registrat el document de voluntats anticipades. És una xifra que representa quasi un 1,5% de la població. Un 1,5% de la població. A Catalunya el document es pot registrar de 2 maneres. Una és davant de notari, amb cita prèvia, com en el cas d'en Josep Seguer. Té un cost econòmic que oscil·laria entre els 50 i els 100 euros. I l'altra és a través de 3 testimonis majors d'edat, 2 dels quals no han de tenir relació de parentiu ni estar vinculats per una relació patrimonial amb la persona, doncs, que vol registrar aquest testament vital. I aquests 3 testimonis el que fan és firmar un document segons el qual la decisió que pren el titular, doncs, és totalment lliure. És a dir, ells el que fan és donar testimoniatge d'això, conforme aquesta persona és totalment lliure a l'hora de prendre aquesta decisió i registrar aquest document.
Clar, una decisió, diguem, registres el document, la família després, quan veus el document, diguem, fas cas, un cop passa la mort, què volia que passés després, en aquest cas, en Josep, no? I en Josep, una de les coses que volia era això, la donació d'òrgans, no? La donació d'òrgans, les xifres són una mica millors que no la de testaments vitals registrats?
Exacte, mira, en Josep el que volia primer era que no el deixessin, que no pogués ser persona, i jo crec que això també ho decideix molta gent, que no se li allargués la vida innecessàriament, i després, com tu deies, aquesta donació d'òrgans, que l'any 2022 va arribar a 1.346 trasplantaments d'òrgans als hospitals catalans. Això és un 27% més que el 2021, és a dir, un nou rècord d'activitat a Catalunya. Això vol dir una mitjana de 3,7 trasplantaments al dia, i s'ha pogut aconseguir d'aquesta manera la taxa de trasplantaments més alta del món, segons el Departament de Salut. Seria una de les més altes que hi ha al món, 3,7 trasplantaments al dia. I per tipus d'òrgan, l'augment dels trasplantaments l'any 2022 ha estat molt contundent i generalitzat, menys en el cas de, del cor, que s'ha mantingut estable amb 54 trasplantaments de cor, però, en canvi, van augmentar doncs, els trasplantaments renals un 27%, els hepàtics de fetge un 30%, els de pulmó prop d'un 26% i també els de pàncreas un 32%. I una dada molt, molt important és que 8 de cada 10 famílies a qui es pregunta justament en aquesta situació tan complicada si donen el seu consentiment o no, doncs 8 de cada 10 es senteixen, és a dir, diuen que sí, que accepten aquesta donació d'òrgans, tingui o no fet el testament vital aquesta persona que ha mort.
És que clar, m'imagino aquest orgull, no?, que ho deia l'Anna una mica, no?, però per la família pensar que, hi ha, que el teu pare o el teu marit ha pogut salvar la vida de 3 persones.
Jo crec
no?
que això és el que et queda i et fa més feliç, no?, un cop ha marxat el teu pare, no?, un cop ja no tens el teu pare, saps que com a mínim, primer, que les seves voluntats s'han fet efectives i després que estàs ajudant amb més d'una família, no? Amb més d'una persona, és increïble.
Se sap exactament què li va passar amb el Josep? Perquè, clar, dius que va morir el 15 de març, l'accident, no sé si dir-li accident, ho va tenir una setmana abans, no? El 8 de març, era quan anava en bicicleta i va caure.
Exacte. Del cert, la sensació és que no ho han pogut acabar d'esbrinar, perquè, com us deia, quan era l'UCI, doncs cada dia els donaven com una informació diferent i allò era com una muntanya russa d'emocions. Ells creuen que el seu pare va patir un ictus, sentíem abans l'Anna, que deia doncs, que tenia molt de colesterol a les artèries, doncs, que el creava ell mateix i que ja havia tingut algun ensurt, que no l'havien pogut operar del cor. Llavors ells el que creuen és que va patir un ictus, això el va fer caure de la bicicleta, que de fet era un expert i anava molt sovint, no és que no en sabés o tingués algun problema, sinó que era una persona molt avesada anar en bicicleta i molta estona. Per tant, ells creuen que aquest ictus el va fer caure de la bicicleta quan passava per aquesta zona de Canet d'Adri, que això va fer que es trenqués el coll, recordem que tenia dues vèrtebres estan trencades, i estan convençuts que això, que el seu pare, que era un ciclista doncs, experimentat, el primer que hauria fet en un accident, com jo crec que és un instint que tots tenim, hauria estat posar les mans a terra, i el cas és que les mans les tenia perfectes, sense cap ferida. Llavors, la sensació que ells tenen és aquesta, que va caure de la bicicleta després de patir un ictus.
No sabem ben bé què va passar, però ens hem fet la nostra història per quedar-nos tranquils. Si hagués tingut un ictus abans de caure, ens tranquil·litza molt perquè és que havia de ser així. En canvi, si primer va caure i després els ictus i la mort va ser conseqüència d'això, ens fa quedar intranquils perquè és com quina mala sort. I preferem que fos, entre cometes, el destí i no la mala sort. I així nosaltres poder viure una mica més tranquils.
Ells han decidit, doncs, això, no?, que aquesta pugui ser el pensament sobre el que va passar. Estan paint com poden la mort d'aquest pare, del marit, de l'avi, però dins de tot ho porten en serenor per aquests motius.
Hi ha dues coses que fan que estiguem bé, entre cometes. I és, la primera, la manera de ser d'ell. Ell era vital, era positiu, ha viscut la vida com ell ha volgut, o sigui, ell ha fet el que ha volgut a la vida i això ens omple d'orgull. S'ha fet, és un home fet ell mateix, que es diu. I això fa que sentim pau. I la segona cosa que ens fa sentir pau és que ens ha dit tant que ens estimava que no ens ha quedat res a dintre de demanar perdó, d'haver-nos portat malament. O sigui, ha sigut una persona molt conciliadora i que ens ha estimat molt i ens ho ha dit cada dia.
Rememora tot el que han compartit. Ella sempre tenia por doncs, que els seus pares es morissin, en parlaven sovint. Ell li deia sempre, Anna, això és llei de vida, i primer se n'han d'anar els més grans, però, com diu l'Anna, sempre arriba massa aviat.
Als meus coneguts, a les meves amigues, als meus familiars, els dic, dieu-vos que us estimeu, cuideu-vos, no deixeu res per parlar, perquè això, quan la persona que estima se'n va, t'omple d'amor al cor i ho veus com una cosa bonica. És bonic tot el que ha passat. Llàstima que hagi passat el que ha passat. Hauríem volgut que fos més tard, perquè el meu pare tenia 71 anys i pensem que ara mateix no li tocava. Però la veritat és que ha viscut la vida que ell ha volgut i això ens fa molt feliços.
Les cendres d'en Josep Saguer Ricard estan repartides entre la seva dona, els seus dos fills, que algun dia doncs, tenen previst plantar un arbre, i que ell, d'alguna manera, segueixi viu entre ells, no només amb aquests transplantaments, sinó també a través de les seves cendres i amb un arbre. No? Diumenge hi ha eleccions, com sabeu. En Josep Saguer anava simbòlicament de número 23 a les llistes de Girona, i el que ha fet el partit Esquerra ha tingut el gest de posar-hi a la seva mare, que just abans que passés tot això s'acabava de fer militant d'aquest partit. I ara, en el número 23 de les llistes de l'Ajuntament de Girona, doncs hi figura l'Antònia.
Doncs avui hem recordat el cas, aquesta mort de Josep Seguer Ricard, a partir també d'aquest testament vital, d'aquest document i la donació d'òrgans. Anna Ponsí, com sempre, preciós. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
Ara tornem.